Al matí, amb Raquel García.
Otro mundo es posible.
Especialment pesadets amb la idea d'anar a la muntanya i educar en el lleure. Assumeixen responsabilitats i ens donen lliçons als pares sobre coses tan antiquades com desconnectar, conviure i madurar. I a sobre se'ls veu feliços, i el que és pitjor, a la canalla que cuiden també. Així definia el creador del diari Ara, Carles Capdevila, els monitors d'Esplais i Caos, en definitiva, els monitors de les entitats de lleure. Avui, per parlar sobre aquests monitors, sobre aquests joves que donen el seu temps per ajudar els altres, tenim a l'estudi a la Palmira Pérez, que és la coordinadora de lleure de la Grandalla. Bon dia i benvinguda.
Bon dia. Gràcies.
També ens acompanya l'Arnau Codina, que és monitor de Grandalla i també col·laborador de la Baldufa. Bon dia i benvingut.
Bon dia, benvingut.
I a l'estudi tenim també dos representants de les Kids. Són l'Anna Soler, que és una ajudant de direcció de l'entitat, i també en José Valle, que és voluntari de l'Esplai. Bon dia i benvinguts.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Doncs jo crec que primer, per començar, el que podríem fer doncs és que cadascuna de les entitats expliqui, no?, quatre pinzellades dels serveis que oferiu, perquè realment feu una feinada de por, eh? Des de les Kids, per exemple, podeu començar, perquè teniu un centre obert, teniu esplais, els dissabtes, colònies, a l'estiu... Vaja, que no sé com cobriu realment tots els horaris i com us organitzeu.
Bé, nosaltres, dir d'entrada que no som específicament entitat de lleure, com poden ser molts esplais de Sabadell i molts caus que hi ha a tot Catalunya, que és una tradició catalana brutal, sinó que sí que naixem d'un esplai i amb els anys vam anar professionalitzant i convertint la tasca en acció social. De totes maneres, el lleure és algo que portem en el nostre ADN d'entitat i no hem deixat mai, doncs, per exemple, tenim a l'esplai de dissabtes i hi ha una sèrie d'activitats que també fem de lleure, com tu bé deies, que són el casal d'estiu i les vacances escolars d'estiu que fem quan són les vacances dels nens. I després, durant l'any, doncs, hi ha molts projectes, com també deies, que són el centre obert, de 3 a 12 anys i de 12 a 16. Tenim també els projectes d'espai familiar, que són mares que acompanyen els seus nens de 0 a 3. Tenim l'espai d'inserció de 16 a 25 anys, que li diem l'Inser Jove. I a vegades doncs, també col·laborem amb els instituts dels barris de Can Rull, Cifuentes i Marinals, duent a terme activitats extraescolars i també en escoles del barri. Uh-huh. Aquest seria un mapa així una mica ràpid de totes les activitats que fem. I el lleure, recalco que sí, que forma part molt, perquè el que porta el lleure i la pedagogia del lleure és molt important per la vida dels nens i els infants. I hem d'afegir que nosaltres treballem amb el que és la infància en risc. Uh-huh. I per tant intentem que aquesta infància tingui les mateixes oportunitats que qualsevol altra. Uh-huh.
Que puguin gaudir d'aquest lleure.
Exacte.
Que és tan necessari, que és
molt
bàsica com a forma
necessari.
D'aprenentatge. Uh-huh. Però explica'ns, perquè clar, també el que deies, no?, amb el vostre col·lectiu, que té unes característiques especials, quina és la vostra filosofia a l'hora de crear aquest lleure, no?, que deies que forma part del vostre ADN, què és el que us identifica, com l'enteneu?
El lleure l'entenem com una part de la vida que t'ajuda a entendre la societat, que t'ajuda a viure amb ella, amb societat, amb convivència, perquè nosaltres intentem educar amb valors també, i els valors moltes vegades els eduques a través del joc, perquè amb el joc s'aprenen moltíssimes coses, des de comunicar-me amb l'altre, des de conèixer l'altre com és i empatitzar amb ell i entendre'l, des d'allò que has començat tu a l'inici del programa dient que som pesadets a anar a la muntanya,
sí?
És veritat, i ho dic perquè també jo he estat molts anys de jove amb esplais, eh? Vull dir que ara em dedico això professionalment, més la tasca social, però molts anys d'esplai, i clar, doncs sí, ens fem pesats per anar a la muntanya, perquè amb la muntanya també prenem moltes coses, amb les excursions, amb la convivència el dia a dia, 24 hores que fem a les colònies. I què volem amb tot això? Volem donar, sempre ho diem, acompanyem en fer-nos grans i donem amor, donem pau i donem respecte. I aquest potser seria, no, aquesta globalitat que ens acompanya en el dia a dia de les nostres, dels nostres projectes, eh?
I vosaltres, parlem de grandalla també de la Vall d'Ufa, perquè Arnau i també doncs a Palmira, els dos formeu part de totes dues entitats i també volem descobrir si ja teniu temps per respirar, a veure.
Dale, Palmira.
Vinga, va.
Bueno, jo evidentment sóc la Palmira, sóc coordinadora de Grandalla. Grandalla és una entitat sense ànim de lucre, en forma de cooperativa, que va néixer el 2003 amb la finalitat de fer lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual. En principi era els caps de setmana, però després vam anar creixent i ara tenim un esplai de dissabtes per infants amb discapacitat intel·lectual. Tenim tres projectes de viatges llargs i viatges curts dintre de temporada i no. Després fem casals d'estiu amb infants també, una a l'escola Xaloc i una altra jove al nostre local, al nostre seu social al carrer Illa. I després fem un també d'agost, que també un casal d'agost. I bueno, és tot això el que fem. Vam néixer amb una finalitat de fer lleure, de que el lleure arribés a tothom, de que tothom tenim dret a aquest lleure, i bueno, ara estem en el camí de que potser les persones amb discapacitat no han d'assumir tot aquest sobrecost que comporta el seu lleure, no? Una persona que va al cinema li costa 8 euros l'entrada i aquí acaben les seves despeses. Però una persona que va al cinema amb discapacitat intel·lectual té més despeses, perquè hi ha una persona que li ha d'acompanyar. I això són sobrecostos que potser ells no haurien d'assumir.
Mm-hmm. Clar, perquè tenen doncs també el dret a gaudir d'aquest lleure, no? Amb tots els valors i tots els aprenentatges que implica.
Evidentment.
Però a diferència de la resta de societat, ells tenen l'afegit que, clar, tot té un sobrecost, no? I moltes vegades les famílies, evidentment, no tenen tants recursos.
No, evidentment.
Llavors, com ho feu? Feu mans i mànigues, no? Intenteu,
mans i mànigues,
doncs, buscar subvencions,
sí,
ajudes...
Sí. Bueno, vull fer un apunt. Sí. L'altre dia vaig anar a una xerrada sobre el tercer sector, no? I deia que el 55% del pressupost de les entitats del tercer sector eren subvencions. Em sembla superfort, eh? Però bueno, nosaltres si arribem al 20%...
Gràcies.
Som com la niña fea, no? De totes les prestacions que se'ls donen a les persones amb discapacitat intel·lectual. Potser sí que està molt bé el treballar, tal, no sé què, que evidentment s'ha de fer. Però també hi ha una part molt important que es fa a través del lleure, que és totes les habilitats socials, el poder moure's per la ciutat, aprendre's a moure's per la ciutat, que potser totes aquestes coses no es
accedir
fan en
també,
un centre especial de treball.
Accedir,
no?
A la cultura, altres
accedir
tipus
cultura,
de recursos,
sí,
no?
Sí,
que clar, moltes vegades a l'esport, moltes vegades ens focalitzem en la feina, que és molt important, no? O en altres...
Sí.
Àmbits, perquè com hi ha tantes necessitats, no? I vosaltres també reivindiqueu la importància
del lleure,
doncs, del lleure per a aquest col·lectiu. Vinga, en el teu cas, explica'ns també.
Bueno, jo sóc l'Arnau, que vinc de la Vall d'Ufa, he sigut monitor, ara estic com a col·laborador, i bueno, aquest estiu vaig conèixer Grandalla i és on estic fent les meves pràctiques d'integració. S'ha deixat la Palmira explicar els tallers que fan, que fan tallers de dansa, de música, de teatre, d'informàtica...
De cuina.
De cuina. També estem intentant engegar alguns altres projectes, però bueno, en el meu cas, la Vall d'Ufa som un esplai que estem situats a Can Puigcener, un barri que a vegades queda una mica amagat per la geografia de la ciutat, i sobretot treballem amb infants des dels 3 als 18 anys, tot i que en algun cas tenim alguna excepció, acceptem nens que són majors de 18 anys, però bueno, estan com col·laborant, iniciant-se en el món del lleure com a monitors, i els estem una mica tutoritzant cap a aquest camí, perquè jo crec que una mica la idea que tenim com a esplai és que ens agradaria que els infants que han sigut partícips com a usuaris que puguin arribar a ser monitors de l'entitat. Jo crec que en algun cas ho hem aconseguit i això ens agafem aquí com a èxit de l'entitat, però les activitats que realitzem així a grosso modo, esplai de dissabtes, colònies de Setmana Santa, casals d'hivern i casals d'estiu i els campaments, que ens anem una setmana a la muntanya perquè som molt pesats en què ens agrada la muntanya.
A més, que els nens moltes vegades viuen, no?, de la ciutat desconnectats d'aquesta natura.
Sí,
molt sovint.
Jo tinc l'experiència d'estar amb ells fent de monitor i dir-los que anàvem al centre i ells ràpidament ja deien l'expressió de "vamos a Sabadell". Altres barris de Sabadell també passa, perquè ho conec, de que se senten una mica a les afores de Sabadell i no se senten partícips de la ciutat com a barri, sinó que se senten un poble, podríem dir, separat, i llavors hi ha molt en boca dels infants i de la gent que viu al barri el "vamos a Sabadell, anem a Sabadell". I és una de les coses que em va sorprendre bastant de quan jo vaig entrar a l'entitat.
Perquè no coneixies abans la realitat d'aquell barri ni d'aquells nens i joves?
Bé, el que diuen les males llengües, no? Sempre el dolent o el negatiu sempre és corre molt més ràpid, corre com la pólvora i les coses bones no es coneixen tant. I sincerament jo quan vaig entrar allà com a monitor tenia el cul tancat, feia una mica de por i respecte a l'entrar a treballar en aquell barri.
I després la realitat?
La realitat és una altra, que és un barri bastant obert, que saben perfectament quines són aquelles persones que venen a donar un suport, una ajuda, a oferir alternatives a la gent que està vivint allà, i la veritat és que jo ens han rebut bastant amb els braços oberts a la nostra entitat dins el barri.
Ara us volia preguntar a tots quatre, no? Què proporciona totes aquestes activitats a tots aquests joves, no?, aquests col·lectius, que per exemple no proporcionin doncs unes simples extraescolars?
A ver, ¿qué proporcionan? Yo creo que lo bonito del lleure educatiu, por así decirlo, es que creas espacios igual que unas extraescolares, ¿no?, en que esos niños
desconectan de la rutina,
y ¿sí?, tienen un espacio para ser lo que son, para ser niños, pero lo bonito es que lo podemos reconducir para hacerlos a la misma vez crecer en muchos ámbitos distintos. O sea, los puedes hacer crecer emocionalmente, los puedes hacer crecer como persona, los puedes hacer crecer socialmente, los puedes abrir puntos de vista que a lo mejor en un simple taller de manualidades, por decir así, tú no puedes hacer a ese niño que razone de esa manera, por decirlo así. Yo que sé, por ejemplo, puedes hacer un centro de interés en el que pueden tocar 5.000 tipos de oficios distintos. Los puedes hacer que sean piratas y pueden ser médicos o pueden ser astronautas, pueden ser 5.000 cosas distintas. Yo creo que lo bonito de eso es que los niños ven, los niños se ven así a sí mismos como lo que les gustaría ser, ¿no? O sea, toman ejemplos de ¿cómo decir? A ver cómo me explico. Toman ejemplos de las cosas que hacen y esas cosas les da que pensar. Y
ya no más solo, referencia, ¿no?
Exacto. Y ya no solo lo que ven ellos, sino las reflexiones que les hacen los monitores. O sea, es un camino, digamos, que les ayuda a crecer. Y yo pienso que lo bonito del lleure es eso, que haces crecer a esos niños a la misma vez que no dejan de hacer cosas de niños.
M'agrada molt aquesta reflexió, que puguin fer coses de nens, no? Perquè
exacte,
a vegades els nens d'avui dia van anar estressats, no?, amb totes les activitats
totalmente
que han de fer moltes vegades.
Totalmente.
Estàs d'acord?
Sí, completament d'acord, i que el benefici moltes vegades és doble, és a dir, el monitor de lleure, els que hem sigut monitors i monitores de lleure ens emportem un aprenentatge brutal del que és l'esplai i organitzar les activitats. I com ell deia, s'aprenen moltes coses, perquè també hem de pensar que a darrere de cada activitat, com ell ha dit, com el José ha dit, hi ha el centre d'interès que ens hem pensat, però hi ha uns objectius a darrere. És a dir, nosaltres veiem les característiques d'un grup i estem veient que és un grup doncs, que li falta el respecte, i decidim organitzar activitats que a darrere hi hagi el respecte. I decidim fer jocs en què a darrere hi hagi una dinàmica en què ells puguin reflexionar sobre el respecte. I per tant aquí l'aprenentatge és molt mutu, no? És el monitor, tot l'equip, la unió que es fa, els aprenentatges que reps tu per al dia de demà també a nivell de treball en equip, d'habilitats, d'amistats de per vida, perquè quan ets monitor d'un esplai et queden amistats de per vida i les experiències també són
úniques,
són molt, sí, són
potents,
úniques,
no?
Sí,
són úniques potents. I potents.
I després amb el nen tot això se li trasllada, clar, quan un equip de treball és com seria un equip de monitors, està unit i, i tots lluitem per una mateixa cosa, que és gaudir, i gaudir aprenent, perquè clar, què millor que aprendre a través del joc i del disfrutar.
I vosaltres, què opineu? I també expliqueu-nos si creieu que la societat és conscient de la feinada, no?, que hi ha darrere de totes aquestes activitats, no? Ara, per exemple, quan parlàveu del centre d'interès i els objectius, a vegades potser dona la sensació de fan jocs i ja està, no?
Jo estic super d'acord amb els companys, però afegiria que potser un extraescolar té com un objectiu super clar, no? Aprendre anglès, aprendre a fer X, però l'esplai té molts objectius. Molts. I tots aquests objectius potser estan més, també, estan més, més lligats a tota la part emocional, de conviure, de valors, de tal, que potser un extraescolar no hauria de tenir. I després el que havies dit ara, que no...
De si la societat és conscient de la feinada, no? D'aquests objectius, d'aquest centre d'interès, d'aquells projectes, no?, que
jo
penseu i organitzeu.
Jo de petita no anava a esplai. Jo vaig començar a anar a esplai ja com a premonitora o com a monitora al desaparegut esplai Espurna, que fa uns anys estava situat al barri de Campoamor i l'Espronceda. Jo quan li deia a la meva mare que anava a fer reunions, ella pensava que jo m'anava als bars. Sí, vull dir, pensava que era lleure, sí, que era el meu lleure, perquè era una cosa que feia voluntàriament i ella era una cosa que m'encantava, però no entenia que féssim tantes reunions, que ens reunissin tant, que compartissin tant, totes les hores que jo estava fora de casa, no ho entenia. I potser l'exemple de la meva mare és l'exemple molt de tothom, no? De no tenen consciència la societat, tota la feina que hi ha darrere per fer aquell lloc, no? Tot això té una finalitat i té una justificació, tant per nosaltres com la han de tenir pels nens i per les famílies a les que tenim. I jo crec que és una mica així, que no tenen clar.
Va, jo estic totalment d'acord amb el que heu dit. Penso que un extraescolar, com diu ella, pues, va enfocada cap a una finalitat. Pues, si és un extraescolar de dansa, pues, va enfocada a treballar la dansa. Però quan treballem al lleure, jo crec que ens centrem ja més en la part de l'acompanyament a la persona, que en les seves necessitats. Si aquell infant té necessitats més a nivell emocional i tal, doncs nosaltres com a monitors som un suport que li aportem, però sempre des de l'acompanyament, sense imposició de res, sinó que estem amb ell i li donem recolzament en tot allò que necessiti. I el cas de la Palma i la seva mare també és el meu, vull dir, la meva mare també també m'ha passat, de que ho pensava, de que ens anàvem a fer reunions però que ens anàvem al bar a fer cerveses i passar l'estona, que també és algo que s'ha de fer. Jo penso com a equip de monitors, pues, també hem de trobar el punt en el que ens puguem relaxar i disfrutar tots junts per fer cohesió, però no només fem això, sinó que hi ha una gran feinada, uns campaments o unes colònies o uns casals d'estiu no es preparen només fent cervesa, sinó que hi ha un papeleo darrere, hi ha un pensament, una reflexió sobre els objectius, les activitats que voldrem fer, per què volem fer aquelles activitats.
I hi ha una cosa que no hem comentat, el lleure ha d'agradar. Sí, el lleure no és una obligació. Tu, un infant, no està en el seu horari normal, no? De l'escola, de dilluns a divendres, de tal a tal, tal. No, el lleure és una cosa opcional i que ha d'agradar a l'infant o a les persones que estiguis atenent, al col·lectiu que estiguis atenent. I també ho hem de fer atractiu per tots aquests col·lectius amb els que treballem.
Clar, això també és molt important. De fet, moltes vegades quan es parla als mitjans del lleure és doncs, quan hi ha notícies, no?, sobre nens d'esplai o excursionistes, no?, que doncs, han patit algun accident, no?, desafortunats moltes vegades, i no sé com ho repercuteix això. No sé si heu notat també més pressions per part de les institucions, si hi ha més normativa, si la vostra feina també doncs, ara s'ha tornat també més burocràtica.
Sí. Jo sí que ho he notat, aquestes normatives que han sortit noves, no sé, els meus companys sí ho han notat, però sí que ho notes, no és que ho trobi malament, sinó en part està bé que hi hagi més control d'aquestes activitats que es fan a la muntanya, en què poden passar accidents, perquè al final estàs a la muntanya i se l'ha de respectar, perquè et pot passar qualsevol cosa, però des de la meva experiència a mi m'ha passat fer ruta i que se't posi a ploure, és una situació estressant, però a la vegada és una situació en què també es poden aprendre moltes coses, i inclús són moments en què es fa molta cohesió de grup, però sí que hi ha activitats que pots fer a la muntanya. Una cosa és que tu facis ruta i que se't pugui posar a ploure i que se't mullin les coses, i una altra és posar-te a escalar amb la pluja. I jo crec que també com a monitors sabem diferenciar entre aquests tipus d'activitats, però a vegades els accidents existeixen i passen, i llavors també doncs, aquesta normativa que ens fa estudiar i treure'ns una carrera extra en l'administració pública i saber fer tots aquests documents, que ningú ve a explicar-te i ajudar-te a fer-los, sinó que ho vas aprenent molts cops a base de pals.
Sobre la marxa, no? També?
Sobre la marxa, totalment sobre la marxa. O sigui, tota la paperassa que es mou per fer qualsevol activitat, de declarar-la, d'aconseguir finançament, evidentment, és brutal. És brutal. I cada vegada s'amplia més. O sigui, ara estàvem tramitant diputació i cada any són més paperets.
Esteu d'acord?
Sí, cada any la burocràcia, però jo crec que això és a molts nivells, eh?
Sí,
ja parlem,
sí.
Jo penso d'una societat en general que, bueno, que per no sé ben bé quins són els motius, però vull dir que cada vegada la fem una miqueta més difícil, suposo per protecció d'uns, per salvar-nos una mica les espatlles d'alguns, i que les responsabilitats després, perquè no hi hagi la responsabilitat aquella. No sé, és la por, suposo, no sé. Però sí, de totes maneres, vull dir, estic d'acord en que ha d'haver-hi regulacions, ha d'haver-hi normatives, i està molt bé, que la Generalitat també hi pensi
i que reguli també, no?, el sector.
I després hi ha cada esplai, hi ha aquell procés que se li diu d'avaluació. S'avalua tot el que fas en els esplais. Cada vegada que acabem activitats, cada vegada que acabem colònies, cada vegada si fem bé la feina, l'avaluem. És a dir, que allò que creiem que ostres, doncs mira, hem tingut un dia de pluja, què vam fer molt bé i què podríem haver millorat, i tot això ens ajuda com a equips, que això és el més important, que
l'equip es faci, no?, dels reptes,
conscient i responsable. Sí, però això és un aprenentatge conjunt.
Parlem dels voluntaris, perquè les tres entitats treballen amb voluntaris. Expliqueu-nos quants en teniu, quines són les necessitats, les responsabilitats, i també, José, vull que m'expliquis, perquè tu eres usuari, no?, i ara doncs, finalment ets monitor, també com és l'experiència, no?, de passar a l'altre bàndol.
Bueno, yo empecé cuando iba en quinto de primaria, que creo que fue más o menos cuando abrieron el centro abierto, cuando hicieron este paso de Splay a centro abierto, pues yo creo que fui de los primeros usuarios que fueron allí, y tengo un recuerdo dulce, un recuerdo bonito. Me acuerdo que se hacía más o menos lo mismo que se hace ahora, o sea, llegabas, tenías tu ratito de patio, te ayudaban con los deberes, si tenías un examen te ayudaban a estudiar, y luego la parte de actividad, la parte de lleura. Luego dejé de ir y cuando salí del instituto entré en el Inser Jova, y yo esa etapa de mi vida, o sea, la marco como sinceramente la más decisiva, por así decirlo, porque yo siempre lo digo, que si no hubiera entrado al Inser Jova, posiblemente ahora mismo sería un tipo de persona totalmente distinto, porque digamos que me ayudaron como a reconducir todos los pájaros que tenía en mi cabeza, digamos que me los fueron sacando uno a uno, y acabé tomando un camino que yo creo que fue una buena decisión. Yo, bueno, yo siempre he querido ser profesor de mates, dejémoslo ahí. Bueno, siempre había querido ser profesor de mates y me acuerdo que habían unos cursos y mira, estaba el curso de monitor por ahí por medio y dije, pues mira, pues como quiero ser profesor, pues ¿por qué no vamos a hacer algo con los niños? Y me acuerdo que hice el curso de monitores, luego entré, cuando acabé el curso de monitores me cogieron para ir de voluntario a las colonias, entré al SPLAI, ya vi la dinámica, todo el tema de trabajar con niños en riesgo de exclusión social fue algo que me dio de golpe, o sea, me choqué contra un muro y me enamoré de ese muro, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ahí estoy, ahora quiero empezar a estudiar integración social, o sea que...
Saps, o sigui, que estabas súper perdut y al final, sí, ¿no? Sí, que no tenías, o sea, allò...
Es que es lo que ha dicho Ana antes, o sea, es los niños se llevan mucho, pero tú como monitor, es que te llevas aún más, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, aprendes en muchos aspectos y no dejas de crecer tú como persona tampoco dentro del Lleura. Es como así decirlo, que como lo que tú das se te devuelve ahí, ¿sabes lo que te quiero decir?
Que és un bascanvi molt important. Sí. Expliqueu-nos també vosaltres la tasca, no?, dels voluntaris que donen vida, que transformen, no?, i que aconsegueixen que tots aquests objectius que us marqueu doncs es puguin fer realitat.
Jo crec que la tasca del voluntari i de les voluntàries és meravellosa. Jo vaig entrar com a voluntària a Grandalla fa uns anys, després, bueno, la cosa va anar evolucionant i ara estic aquí. Ara mateix nosaltres no tenim masses voluntaris, o sigui, està la cosa bastant parada, no sé si tothom comparteix una mica la meva opinió. Però el que sí que estem fent ara mateix, estem fent una prova pilot d'una persona amb discapacitat intel·lectual que volia ser voluntari i va estar voluntari també fa molts anys a Creu Roja i l'hem inserit com a voluntari a l'entitat, al programa d'Esplai. I, bueno, allà estem. Potser és un nou camí per a les persones amb discapacitat i per al voluntariat dins de l'entitat. I, de moment, és una experiència superbona, gràcies al Manolo, que és meravellós, i que estem allà, estem en aquest camí. Però ara mateix el voluntariat.
Sí, jo penso una mica en una part i crec que el voluntariat, aquells que som voluntaris o fem coses de forma voluntària, som els locos aquells que no tenen res a fer amb la seva vida i que estan perduts i es posen a fer voluntari i a més sense cobrar, que això és una locura. O sigui, tinc amistats i gent del meu voltant que es tornaven bojos pensant que podia invertir el meu temps sense rebre diners a canvi.
Però no, a la vida no només són les coses materials, no?, sinó tots aquests valors que explicàveu, no?, aquest creixement personal que ens explicava el José també.
Sí, o sigui, jo estic molt d'acord amb el José, que tu pots aportar moltes coses a l'entitat, però que sempre se t'acaben tornant d'alguna manera o altra, i tu estàs de voluntari però estàs convivint amb infants, amb els teus companys, has d'aprendre a treballar en equip, vull dir, com a persona t'aporta un gran creixement personal i a la vegada aprens moltes coses que en el teu futur, si et poses a treballar, seran coses que seran útils per tu. El treball en equip, ara que està tan en auge i que està pujant tant, pues això es porta fent des de fa dècades en les entitats, en el lleure, de forma voluntària. I jo crec que és una bona porta el fet de fer voluntariats per descobrir-te a tu mateix i trobar que és allò que t'agrada. Jo vaig fer esplai, vaig fer un any sabàtic, això em va comportar problemes a casa, de no estava fent res, estava fent un voluntariat, però és, això vist des d'altres ulls, és no estar fent res, i a partir d'aquest any sabàtic en el qual jo vaig poder agafar les regnes de la meva vida, és quan vaig veure què és el que m'agrada i em vaig posar a estudiar integració social.
Doncs, i clar, suposo que això també ajuda a molts d'aquests joves, no?, veure doncs tota aquesta transformació que vosaltres doncs heu anat fent, no? I això suposo que és un exemple. Doncs, moltíssimes gràcies a tots quatre, no?, per explicar-nos doncs això, que doncs les activitats del lleure doncs, tenen tots aquests valors, tot aquest aprenentatge, aquests jocs, no? Aquests reptes, aquesta transformació, no? Per la nostra societat amb diferents col·lectius que és tan necessària.
Però això no surt a les notícies, surt que ens hem caigut en una muntanya, surt a... i la notícia real és la del José, de que hi ha molta gent que entra als esplais i que surt com el José o continua el seu camí com el José, de com ajuda això a les persones que participen com a voluntaris, com a treballadors, com a tal, o com a nens, o com a infants. I aquesta és la notícia, realment. I aquesta hauria de ser la notícia, perquè des de que un es cau, hi ha mil que fan el José, que fan, són com el José. I això és superimportant.
I per això nosaltres aquí al matí apostem per reivindicar i per tractar els temes des d'aquest altre punt de vista. Que vagi molt bé, bona setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies.